Són 7:45 del vespre.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre fent un repàs als titulars. Segon cap de setmana de funcionament dels agents d'oci nocturn a Calella. El nou servei de mediació en zones d'oci nocturn de Calella, el que realitzen dos professionals en la resolució de conflictes i gestió comunitària. Tot i que només fa dos caps de setmana que està en marxa el servei, volem conèixer com s'ha desenvolupat i quines actuacions han fet els dos agents. Iniciativa Catalunya Els Verds valora el fet que Mohamed Al-Falak hagi obtingut l'empadronament a Calella. El regidor Sebastián Tejada va fer un seguiment i mediació sobre la situació de Mohamed Al-Falak, que dijous comunicava haver rebut la confirmació del seu empadronament a Calella després d'haver-ho estat reclamant durant mesos. L'Ajuntament incauta la fiança de l'empresa que havia d'executar el projecte d'asfaltats de carrers. El consistori ha executat l'aval de 5.478 euros dipositat per asfalts la noia SL en garantia de les obres. L'empresa va renunciar a l'adjudicació fa gairebé 3 setmanes quan havia entrat a treballar al carrer Cervantes, al·legant que no podia complir amb les condicions tècniques i de personal requerides per la seva realització. Aquest cap de setmana s'han produït dos ensurts a les platges de les poblacions veïnes. Ahir diumenge a Sant Pol de Mar, un home de 35 anys va resultar ferit greu després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja de Vinyeta. Va ser traslladat en un estat greu a l'Hospital de Calella, on encara es troba, tot i que fora de perill, segons han informat des del centre sanitari. D'altra banda, a Pineda de Mar, un jove de 29 anys i de nacionalitat bielorrusa va salvar-se in extremis després d'haver estat a punt de morir ofegat a la platja dels pescadors. Salvamento Marítimo Humanitario és una de les 8 ONGs beneficiàries dels diners recollits per la plataforma Calella pels refugiats per mitjà dels actes del festival L'Acollidor La Crida. La setmana passada en coneixíem la xifra definitiva, 7.900 euros, i també de quina manera exacta es farà la repartició dels diners. Aquest ha estat el segon cap de setmana de funcionament del nou servei de mediació en les zones d'oci nocturn de Calella, que realitzen dues professionals en la resolució de conflictes i gestió comunitària. Les mediadores treballen de dijous a diumenge entre les 9 del vespre i les 5 de la matinada en les zones concorregudes de la ciutat durant els mesos d'estiu. Aquest és un nou programa que estarà en funcionament fins al 15 d'agost a mode de prova pilot, i per fer-ho, l'Ajuntament de Calella ha confiat en l'experiència de l'empresa que va començar a oferir aquest servei a Platja d'Aro. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent, afirma que, tot i que estan en contacte amb l'inspector en cap de la policia, tenen el seu àmbit d'acció.
Ells tenen el seu àmbit d'acció i, òbviament, estan en contacte amb l'inspector en cap de la policia, que és el que els hi va donant altres. La setmana passada, per exemple, ens vam reunir amb un director d'un hotel que tenia queixes d'una discoteca que té a prop, i nosaltres li hem demanat en el servei de mediació que faci aquesta mediació, que estiguin, no és el que fa la policia, sinó que aniria un dia allà i faria un avís de que estan generant una molèstia, sinó que elles, la seva tasca és més llarga en el temps.
Albert Torrent també explica com les mediadores procedeixen en la seva actuació.
Elles, al veure in situ aquest problema, el detectarien, però no faran com la policia, que en aquell moment faria una actuació i aixecaria un acte de l'ordenança de civisme perquè contempla això, no?, i estàs generant una molèstia al carrer, sinó que elles, més enllà de la molèstia en aquell moment, miraran de buscar-hi una solució parlant amb el focus, o inclús estan buscant solucions amb nosaltres mateixos, amb l'Ajuntament.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastián Tejada, s'ha mostrat satisfet després de que Mohamed Al-Falak hagi obtingut l'empadronament a la ciutat. Durant una entrevista a l'Infomigdia, Tejada ha dit que es tracta d'un acte de justícia que arriba tard. A més, considera que moltes altres persones segurament no han tingut la mateixa sort que Mohamed Al-Falak i s'han trobat directament amb la negativa de l'Ajuntament de Calella de donar-los l'empadronament.
estem molt satisfets. De fet, és un acte de justícia que arriba tard, molt tard, que potser no ha arribat a temps per altres persones que han tingut el rebuig de l'equip de govern temps endarrere, però estem molt contents. Creiem que la feina de Stop Desahucios, la persistència del senyor Fallach i les gestions que nosaltres hem fet o l'ajut que li hem donat al senyor Fallach ha resultat positiu i, bueno, i a partir d'ara creiem que s'obre un panorama diferent per a aquestes persones que estan en situació de vulnerabilitat que necessiten que l'Ajuntament els ajudi a reconèixer els seus drets.
Sebastián Tejada ha avançat que iniciatives Esquerra Republicana i la CUP encara estan pendents de rebre per part de l'Ajuntament un informe jurídic sobre els criteris que fan servir per denegar l'empadronament en casos especials com el de Mohamed Al-Falach. També volen que el consistori faci un llistat amb uns criteris fixes d'empadronament per evitar desinformació.
L'Ajuntament ens deu, perquè li van demanar un informe jurídic d'interpretació dels criteris que feia servir per negar l'empadronament d'aquests casos especials, i ho estem esperant. Ho vam enregistrar amb la col·laboració dels grups d'Esquerra Republicana i la CUP, ho esperem, ens agradaria que arribés abans del pròxim ple. I el més important, el que volem és uns criteris d'empadronament fixes que impideixin que els treballadors de l'àrea d'empadronament hagin de fer hagin de demanar ajut als polítics de torn.
El portaveu d'Iniciativa ha posat a relleu la seva mediació en aquest cas. També la recomanació que va fer d'adreçar-se al síndic de Greuges. En aquest cas, segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió, l'equip del síndic ha rebut la queixa que tot just està en tramitació i de moment no hi ha cap resolució. Sebastián Tejada ha volgut desvincular aquesta situació dels casos d'ocupació i no creu que això pugui generar un efecte crida. Segons ell, l'efecte crida s'ha provocat pel fet que l'Ajuntament de negui l'empadronament a aquest ciutadà. I d'altra banda, l'Ajuntament incauta la fiança de l'empresa que havia d'executar el projecte d'asfaltats de carrers. El consistori ha executat l'aval de 5.478 euros dipositat per Asfalts de l'Anoia SL en garantia de les obres. L'empresa va renunciar a l'adjudicació fa gairebé 3 setmanes quan havia entrat a treballar al carrer Cervantes, al·legant que no podia complir amb les condicions tècniques i de personal requerides per a la seva realització. Davant d'això i actuant per la via d'urgències, es van encarregar la finalització dels treballs a Cervantes a una altra empresa. Van acabar divendres, però la resta de trams de carrers inclosos en el projecte d'asfaltats hauran d'esperar fins al setembre. L'Ajuntament de Calella haurà de tornar a encomanar els treballs pendents del projecte d'asfaltats de carrers 2017, que compta amb una partida d'inversió global d'aproximadament 150.000 euros. L'execució dels treballs ha topat amb diversos contratemps relacionats amb l'empresa a qui s'havia adjudicat el projecte, Asfalts de l'Anoia SL. Se'n va posposar l'inici i variar la programació prevista per les dificultats logístiques que va manifestar l'empresa per endegar l'actuació que contemplava la millora de fins a 6 trams de carrers. Finalment, les obres van començar la setmana de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita als carrers Jovara, la plaça Pompeu Fabra i el carrer Bruguera. La dificultat que ha desencadenat en la renúncia de l'empresa adjudicatària del projecte ha estat el carrer Cervantes, un dels trams on la intervenció era més important, i ho va fer quan ja s'havia començat a aixecar el carrer i hi havia restriccions de trànsit. Davant d'això, el consistori va encarregar i per la via d'urgència la finalització dels treballs de Cervantes a Excavaciones Bermúdez. Aquests van acabar divendres passat. La resta de trams on es millorarà el paviment, Indústria i Costa i Fornaguera hauran d'esperar fins al mes de setembre, quan l'Ajuntament pugui adjudicar les obres pendents. Segons fons municipals, es tracta d'un 40% del conjunt de l'obra. Ho farà d'acord amb els resultats dels concurs públic i de manera correlativa, oferint-lo a les empreses que s'hi van presentar. Però a tot això, el consistori ha incautat la fiança que Asfalts de l'Anoia SL havia presentat com a garantia de les obres. Aquest és un dels mecanismes dels quals es dota l'administració per garantir el compliment dels contractes i les adjudicacions. Són 5.478 euros que restaran de l'import que liquidi amb l'Ajuntament dels treballs que s'hi va realitzar.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest cap de setmana s'han produït dos ensurts a les platges de les poblacions veïnes. Ahir diumenge, a Sant Pol de Mar, un home de 35 anys va resultar ferit greu després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja de la Vinyeta. L'home va ser rescatat de l'aigua pels banyistes perquè en aquesta zona no hi ha servei de socorrisme. L'incident va passar al voltant de la una del migdia. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues ambulàncies del SEM. L'home va ser traslladat en estat greu a l'Hospital de Calella, on encara es troba, tot i que fora de perill, segons han informat des del centre sanitari. D'altra banda, a Pineda de Mar, un jove de 29 anys i de nacionalitat bielorrusa va salvar-se in extremis després d'haver estat a punt de morir ofegat a la platja dels pescadors. Segons l'equip de socorristes de la platja de Pineda, el jove no podia sortir del mar i va començar a empassar aigua, fet que el va deixar inconscient. En un primer moment va rebre el suport d'un grup de turistes italians que el van veure amb problemes dins l'aigua.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
A partir de tot això, nosaltres volem saber com s'ha viscut a Calella el temporal d'aquest cap de setmana i també conèixer les imprudències que es realitzen dia a dia. Per això la nostra companya Mercè Roura ha parlat amb el cap de platja de Servei de Salvament de Proactiva.
Després del temporal de vent d'aquests dies, parlem amb Federico Gómez, cap de platja de Calella, per conèixer quines precaucions hem de tenir en compte per gaudir del bany de manera segura. Buenas tardes, Federico. Antes comentábamos que este fin de semana había habido un temporal con viento, con olas muy altas, había una bandera amarilla y la gente se bañaba tranquilamente sin ninguna precaución.
Y bueno, la verdad que hay de todo tipo de gente. Gente que lo primero que hace cuando baja a la playa es mirar la bandera, y otra gente que la verdad pasa de todo tipo de código que pongamos y de toda prevención que hagamos muchas veces. Este fin de semana hemos tenido bandera amarilla, días de mucho viento y temporal, de oleaje, y muchas veces también las prevenciones que nosotros solemos hacer es con los hinchables, los flotadores, que la gente se confía, y los días de viento es otra cosa que supone un peligro en las playas, ¿no? Y nosotros solemos hacer recomendaciones con el tema de flotadores, porque muchas veces se vuelan y los niños van detrás, y es cuando se agotan y se los lleva la corriente y tal. Entonces intentamos hacer hincapié en eso, en concientizar un poco, pero sí que es verdad que todavía no hay el respeto que debería la gente por la bandera, ¿no?
Perdona, la bandera amarilla, tú ahora hacías hincapié en el tema de los niños, ¿no? La bandera amarilla es precaución en general, no solo, a ver, porque los niños, diríamos, y las personas mayores son el colectivo, pues quizá más débil ante unas olas que sean altas, un fuerte viento, pero en general nos puede pasar a todos.
Exacto, exacto. A lo que voy es eso, que si a los niños no le enseñan los padres o no tienen la precaución de con bandera amarilla concientizarlo y explicarle, imagínate si la gente adulta también. Se van nadando a la boya, que son 200 metros, que ida y vuelta son 400 para gente que no hace actividad y con un mar complicado, con corrientes y oleaje. Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que estar desde el agua también, con la moto de agua, hacer prevención y tratar de tener la gente un poco más controlada, porque la gente se va a la boya con bandera amarilla o con bandera verde, les da igual, y eso es lo que nosotros intentamos concientizar a las personas, que el día de bandera amarilla al menos se queden bañando cerca de la costa y no ir a los 200, como la mayoría de los adultos hace, la verdad, y mucha gente con sus niños acompañados. Así que
repasemos, si te parece, Federico, repasemos un poco. La bandera verde es un baño sin peligro, más allá de las imprudencias que podamos cometer. La bandera amarilla es precaución y la roja es prohibido bañarse.
Exacto, prohibido bañarse quiere decir nadie en el agua. O sea, cuando ponemos roja nos encargamos de sacar a toda la gente del agua. Muchas veces la gente no lo entiende y tiene calor y se quiere bañar igual. Pero sí que con bandera roja nos ponemos un poco más estrictos y si es necesario buscamos el apoyo policial, porque sí que con bandera roja no debería bañarse nadie. Con amarilla es precaución, nosotros aumentamos las como se dice, las precauciones con respecto a los bañistas, las recomendaciones para dónde bañarse, dónde no, dónde tener cuidado y tal, pero la gente sigue estando en su libertad de bañarse, queda un poco también en responsabilidad de cada uno tomar conciencia de los peligros que tiene el mar. Y la gente muchas veces piensa que la bandera amarilla es solo el peligro que existe en el mar y las medusas. Y realmente la medusa es un peligro mínimo que tenemos aquí en el Mediterráneo por el tipo de medusa que habita. Cuando ponemos amarilla por oleaje, realmente hay un peligro, de vida, digamos.
Porque aparte de las medusas, es una bandera blanca que va aparte siempre junto con la amarilla.
Exacto. Nosotros cuando ponemos bandera amarilla, todo el mundo lo primero que nos pregunta ¿es porque hay medusas? O sea, hay una psicosis social por la medusa más grande de lo que debería. O sea, no, los peligros principales que tenemos en las costas son el oleaje, las corrientes, la gente que no sabe nadar del todo bien para afrontar una corriente de retorno o una rompiente un poco fuerte. Entonces, esos son los peligros que nosotros primero consideramos. Y cuando hay abundantes medusas, que tiene que ser un caso particular de una gran invasión de medusas, sí que ponemos la bandera de medusas junto a la amarilla. Pero bueno, en la costa del Maresme no suele haber muchos días de bandera amarilla por medusa, digamos.
Hemos sido muy imprudentes en lo que llevamos de verano aquí en Calella, en general, tanto la población autóctona como los turistas.
Sí, mira, a ver, la población autóctona habíamos empezado bien, de hecho nos habíamos sorprendido de lo prudente que eran, con bandera verde muchos nadadores. Aquí en Calella hay una cultura muy grande de deporte, del triatlón y tal, y los nadadores suelen llevar su boya de identificación y suelen ir cuidados. A medida que avanzó el verano y incrementó el turismo, estamos notando que hay más imprudencia en la gente, la verdad. Sobre todo en estos días que tuvimos de mala mar, viento y banderas amarillas. De hecho, tormenta eléctrica hemos tenido y la gente no respeta ni la bandera ni nuestras recomendaciones en muchos casos.
¿Y cuáles son las imprudencias más comunes, lo que más hacemos? Porque a lo mejor hay alguna persona que se cree que lo está haciendo bien y al final no lo hace así, ¿no? ¿Cuáles son las imprudencias que más os encontráis?
Sí, por lo general, bueno, lo que te comentaba antes de con bandera amarilla ir nadando a la boya, también el tema que te comentaba antes también de los niños, que mucha gente se pone a tomar el sol y se fía porque sus niños tienen manguitos, los pueden dejar solos. Muchas veces nos cuesta encontrar a los padres del niño, le preguntamos y los padres están lejos. Muchas veces los padres sí que vienen corriendo a buscarlo y muchas otras dicen, no, sí, que lo veo, y lo dejan solo. También otra imprudencia es ir nadando hasta la boya con el niño colgado en los hombros, que muchas veces vemos eso y eso es una de las cosas que más nos aterra aquí, porque una rampa le puede dar a cualquiera, cualquier cosa puede pasar nadando dentro y con el niño en hombros no es una buena idea. O sea, si alguna persona está escuchando y suele hacer esto, que sepa que no es una buena idea, porque un niño, dependiendo de un padre también puede fallar si no tiene un elemento de flotación, y es una gran imprudencia. Y bueno, en la zona de las rocas también hay una imprudencia muy grande, que es saltar desde las rocas y con bandera amarilla, tanto como verde también.
Muchas gracias, Federico Gómez, cap de platja a Calella de Proactiva.
Llibertat amb càrrecs pel voluntari de l'ADF sospitós de l'incendi de Palafolls. El dijous passat, el presumpte autor del foc va passar a disposició judicial al jutjat 2 d'Arenys de Mar. Després de la declaració, va quedar en llibertat amb càrrecs per un possible delicte d'incendi forestal. El jutge creu convenient seguir investigant la presumpta vinculació del voluntari de l'ADF i badia de Palafolls amb l'incendi que es va produir el passat 4 de juliol. L'ADF de l'Alt Maresme assegurava que l'havien enviat ells al lloc de l'incendi perquè col·laborés en l'extinció i finalment va acabar detingut. La federació ha suspès cautelarment el voluntari de les seves funcions mentre no es resolgui la investigació. Se li ha requerit que torni la documentació i la roba de l'ADF a l'espera del que dicti el jutge. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra de Premià de Mar, amb la col·laboració de la policia local de Montgat, han detingut un home de 31 anys, de nacionalitat xilena i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un domicili de Montgat. A l'arrestat també se'l relaciona amb dos robatoris amb força, més un del mateix dia de detenció, el passat dimecres 5 de juliol a Montgat, i el tercer a l'Eixample, a Barcelona, el desembre passat. Es dona la circumstància que l'arrestat tenia vigent una ordre de detenció de l'Audiència Nacional en trobar-se reclamat internacionalment per Xile per un homicidi ocorregut a la ciutat de Santiago de Xile el 2015. L'home va disparar des d'un vehicle contra tres persones que estaven en un carrer de la ciutat de Santiago. Una persona va morir i els altres dos van resultar ferits. Per aquests fets, el detingut s'enfronta a una pena de presó de 20 anys.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
La crisi dels refugiats s'ha convertit en una malaltia crònica que ja no rep atenció. Íñigo Gutiérrez, voluntari de Salvamento Marítimo Humanitario, ha dit a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió que la situació dels refugiats a Europa és molt més greu que quan va esclatar la crisi a finals del 2015. L'entitat és una de les beneficiàries de la campanya de Calella pels refugiats, ha realitzat per recaptar diners i destinar-los a l'ajuda i l'atenció a les persones que, fugint de la guerra i la misèria, s'arrisquen a perdre la vida en un viatge fatal pel Mediterrani. Gutiérrez ha posat de relleu la necessitat imperiosa, ara més que mai, de continuar explicant quina és la realitat de les persones refugiades i de seguir despertant consciència social. En aquest sentit, des de Salvamento Marítimo Humanitario es mostren altament agraïts del suport que han rebut de Calella pels refugiats cap a la seva tasca voluntària.
Yo lo considero mucho más importante que al principio, porque al principio hubo un nivel de movilización brutal a nivel social, con muchas iniciativas muy espontáneas. Todo esto se ha quedado ya como una especie como de enfermedad crónica a la cual ya no se le presta tanta atención, y la situación es mucho peor que entonces. Por lo cual, pues encontrarnos con iniciativas de movilización como la que ha hecho Calella para Refugiados, con el éxito que han tenido, para nosotros además supone un apoyo moral para el trabajo que estamos desarrollando.
El voluntari de salvament aquàtic de l'ONG també ha explicat a què destinaran l'aportació rebuda per mitjà de les activitats celebrades en el marc del festival La Crida. En concret, 2.000 euros per als programes d'assistència sanitària i rescat marítim a l'illa de Chios, al Mediterrani central.
Tenemos dos proyectos abiertos. Uno es en la isla de Chios, que es la asistencia sanitaria al refugiado que arriba a la isla. Estamos reabriendo el proyecto con un programa de atención bucodental, con un programa de atención a los crónicos y a los terminales, y con el programa de asistencia en las arribadas. Y por otro lado, estamos poniendo en marcha con la Asociación ProEMAI de Sevilla el proyecto My Mediterráneo, proyecto de Tamari, que es el intento de fletar un barco para reforzar el rescate en el Mediterráneo central. Entonces, estos 2.000 euros, por ejemplo, pues supondría un día de trabajo del barco en el mar.
Gutiérrez va visitar Calella el passat mes de maig per presentar el documental Wait, Just Wait, que testimonia la feina de Salvamento Marítimo Humanitario. Va participar així en una de les activitats de la quinzena solidària dedicada a aquesta edició als refugiats, quan va tenir coneixement del moviment social calellenc en favor dels drets de les persones migrades. Els calellencs Marc Puigverd i Marc Pou s'han classificat pels campionats d'Espanya infantils de natació d'aquest estiu a Màlaga. Els joves han aconseguit el passi aquest cap de setmana a les proves que s'han disputat a les instal·lacions del Club Natació Lleida als campionats de Catalunya infantils. El Club Natació Calella ja ha pres part amb un total de 10 nedadors. Marc Puigverd va obtenir el passi als campionats d'Espanya en la prova dels 1.500 metres amb un temps de 18 minuts 40 segons i 26 centèsimes, tot ocupant la tercera posició i aconseguint la medalla bronze. Per la seva banda, el seu company d'equip, Marc Pou, va aconseguir la sisena posició amb un temps de 17 minuts, 22 segons i 48 centèsimes. Per equips, en categoria masculina, el Club Natació Calella ha aconseguit la 19a posició amb un total de 342 punts, quedant campió de Catalunya al Club Natació Sabadell. En categoria femenina, les campiones van ser el Club Natació Sant Andreu i les calellenques van ocupar la 14a posició final. I avui, al temps d'estiu, parlarem del Mood Food amb Tanit Casado.
Avui hem vingut fins a l'Arbolisteria i per a Farmàcia Sarriera per parlar sobre el Mood Food, un tema de molta actualitat. Som amb Marta Sarriera. Bones, Marta.
Hola, molt bones.
Què és el Mood Food?
Bé, el Mood Food es tracta de menjar d'una manera equilibrada i sana perquè tinguem un bon estat d'ànim, a part d'un bon estat de salut. Amb això ho podem fer mitjançant l'alimentació, que ens activi la producció de certes hormones o enzimes que ens ajudin a estar de més bon humor.
I com ens pot fer feliç el menjar?
Bé, el Mood Food es tracta de menjar d'una manera equilibrada i sana perquè tinguem un bon estat d'ànim, a part d'un bon estat de salut. Amb això ho podem fer mitjançant l'alimentació, que ens activi la producció de certes hormones o enzimes que ens ajudin a estar de més bon humor.
I com ens pot fer feliç el menjar?
Doncs, com he comentat abans, amb la producció de certes enzimes o hormones com la serotonina, que ens activa el triptòfan, que ens ajuda a estar més calmades, més relaxades, amb més bon humor. I això ho aconseguim amb certs aliments.
I quins són aquests aliments de la felicitat?
Doncs, per exemple, tot el que és gust picant ens activa unes certes endorfines, la xocolata també, que aporta magnesi, ens ajuda a estar tranquil·les, els fruits secs aporten omegas, que són antiinflamatoris, calmants.
Ens podries dir alguna recepta per la felicitat?
Doncs sí, mira, per exemple, la dieta mediterrània, una bona llesca de pa amb tomàquet, amb oli d'oliva i, per exemple, pernil serrà, seria una bona opció. Un grapadet de nous a mig matí o a mitja tarda.
I quins aliments hauríem d'intentar evitar per tal de ser més feliços?
Doncs tots els que ens provoquen irritabilitat, com per exemple tot el que porta cafeïna, el cafè. Per exemple, hauríem de reduir el consum de carn vermella, això ens produeix irritabilitat. Reduir el consum de làctics, que això ens altera el pH.
I què n'opines? Creus que realment això del Mood Food és una moda o que és necessari i que ens haurem d'anar acostumant?
Bueno, jo crec que ens hauríem d'acostumar a menjar millor, alimentar-nos millor. Ja no la qualitat del producte, que òbviament quan més natural i més ecològic sigui millor, sinó el que ens fa sentir bé.
Vale, moltes gràcies.
Jornada de cel entre poc i mig ennuvolat amb el pas de núvols alts i mitjans. De cara a demà fins a primera hora del matí, el cel estarà entre poc i mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans. Independentment, a principi i final del dia es formaran intervals de núvols baixos. La temperatura serà similar, si bé la màxima podrà ser lleugerament més alta. La visibilitat serà bona, si bé amb la presència dels núvols baixos quedarà regular. Bufarà vent fluix amb cops moderats. Avui així acabem l'Infovespre plaçant-nos amb més informació demà al 107.9 de la FM, a Ràdio Calella.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.